Eleccions comunals 2023 a Crena Piranaica. Avui, debat parroquial d'Andorra la Vella.
Benvinguts a la tertúlia d'avui, dimarts. Avui ens toca, doncs, la capital, per dir-ho així, Andorra la Vella. Hem baixat de parròquies altes, com deia ahir, i ja, doncs, arribem, doncs, a un tema central, perquè, clar, capital, evidentment, més habitants i més coses i, evidentment, més població. Estem esperant, doncs, els convidats, doncs, de la coalició Demòcrates Progressistes SDP i Independents, que estan per arribar als estudis, amb potser una miqueta de trànsit, que és habitual a Andorra, i ja tinc aquí amb nosaltres la coalició en clar, si puc dir-ho així.
I tant, i tant.
Dic formació, coalició, sí. Agrupament, o sigui, es poden dir de moltes coses, no?
Sí, i tant. Nosaltres, bueno, ens agrada que ens digueu agrupament, perquè al final som un grup de persones que s'ha unit per treballar per la parròquia i ens encanta que ens diguis agrupació.
Ho he dit bé, doncs agrupació, agrupament, coalició, diguem-ho així, en clar, per veure les coses potser clares per la parròquia, si ho podem dir així. Olàlia Llosada, benvinguda.
Merci per convidar-nos.
Sou Concòrdia, Partit Social Demòcrata, i som veïns. O sigui,
Independents també, que sempre ens ho diuen, sí. Que no els diem, doncs diem-los també.
També. I doncs, també tinc aquí, doncs, va, a més, no entrem en la part privada, però quasi som veïns, per dir-ho així, podem fer la paraula. Quim Miró, benvingut.
Gràcies per convidar-nos. Bueno, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Sí, un plaer. Tu estrenes estudi avui amb mi, per dir-ho així. Ens veiem molt sovint per al barri, per dir-ho així.
Sí,
però...
sí.
Bueno, la capital, moltes coses, molts projectes, moltes idees, moltes coses que es tenen ganes de fer. Bé, aquí hi ha molt per parlar, per dir-ho així. Jo tinc apunts i com dèiem a la tertúlia, que fem en dos parts, a la primera tertúlia i després, a la segona part del programa, exposareu, doncs, els vostres programes cada grup. Esperem que arribessin. espero que sí. Aleshores, bé, arrenquem potser per Santa Coloma i, clar, no diria una part d'Andorra la Vella que... una població important, però que sempre es parla d'Andorra la Vella i menys de Santa Coloma, a vegades.
Bueno, parlàvem ara aquí fora d'estudi una mica, que en clar ens hem posat molt al cap comptar amb totes les persones de la parròquia, i això inclou parlar de Santa Coloma, parlar de la Margineda, i de fugir una mica de només Andorra la Vella. No, Andorra la Vella com a parròquia som tots, i crec que això ho hem tingut molt en compte sempre en el programa i a l'hora de planificar, crec que els hem de tenir tots molt, molt en ment.
Home, i Santa Coloma, bueno, igual que tu, saps el que és. La portem al cor, no? I els santacolomins, ahir que vam fer una presentació molt maca durant el nostre acte i teníem que presentar-nos un a un i ensenyar una foto, i la foto que sempre ensenyem és la de la nostra església de l'època prerromànica, que crec que és una meravella arquitectònica, que té 1200 o 1150, els anys ben bé no el sabem, perquè tampoc el sap massa gent, surten amb algunes actes i això, però tampoc ho sabem ben bé. Però clar, és un monument arquitectònic que jo, quan venen amics de fora, quan venen clients, com el que sigui, és els llocs que sempre els porto. Me'n recordo una vegada haver portat gent dels Estats Units i una vegada de Sud-amèrica, això, i es queden meravellats, no? Quan això, clar, intentes sempre portar-los d'una manera que alguna part dels entorns no es vegi massa. Les coses com siguin, no? Ara ha millorat, evidentment, perquè amb els anys s'han fet moltes coses i Santa Coloma també ha millorat, però jo crec que encara li falta una part important a nivell del nostre comú d'Andorra la Vella d'inversió i de, diguem-ho, de donar-li encara més relleu del que tindria que tenir.
Sí, ens hem de sentir orgullosos, jo crec. Quan tu et sents una cosa teva, la vols maca i la vols cuidada i la vols... I quan la vols transmetre, jo crec que la millor manera és quan tu sents teu. I jo crec que una de les propostes que volem des d'Enclar, ja sé que no estem parlant de propostes ara amb aquesta primera part, però al final, si tu et sents una cosa teva i si tu estàs orgullós del que tens, és quan ho cuides i quan ho fas també pels altres i perquè tot Andorra, ja no només Andorra la Vella, Santa Coloma i Marginella, sinó que tot Andorra es senti orgullosa del patrimoni que tenim i al final Santa Coloma té aquest patrimoni i l'hem de cuidar entre tots.
Compte que Santa Coloma aquesta vegada ja, a la nostra candidatura, són tres candidats de Santa Coloma, eh?
Caram. Tres. No ho sabia, m'estàs il·luminant.
Sí, sí, no, el Jordi Cabanes, el Cristian Cerqueda i jo mateix.
Sí, és veritat que el Jordi,
vulguis,
correcte.
Vulguis o no, aquesta vegada tindrem ja una representació important. Eh?
Tu que parlaves, Quim, de Santa Coloma, hi ha una cosa que m'ha sobtat una miqueta, és que quan s'ha fet l'Espai Columba, perfecte, o sigui que per donar doncs, més visitat, l'art, cultura, doncs, les pintures, evidentment, de l'església que doncs, es va poder fer el mapping i tot això, el que a mi em va sobtar és que hi havia tres, diguem, no pins, però arbres o quatre macos que, clar, en la direcció que estava l'espai, tapaven l'església i es van tallar. Que et dius, ostres, no es podia fer l'espai 50 metres més lluny per tenir una altra perspectiva i conservar els arbres. No sé si hi havia potser autoritzacions del terreny, que és una part de pàrquing, no sé si tot l'espai, però clar, és una cosa que et dius, ostres, quin greu de poder tallar tres arbres per tenir més visibilitat de l'església.
Que jo recordo que aquests arbres eren privats.
Correcte.
Estaven en un terreny els veïns de Santa Coloma són privats. Hi ha moltes vegades quan han demanat aquestes coses sobre els arbres o per què no ho han fet així o no ho han fet de l'altra manera. Abans que ens explicaves que havies acompanyat un amic teu austrià, que em sembla que ens deies, doncs mira, jo no fa molt vaig estar a Noruega i em van explicar que amb uns trams de carretera, i mira que a Noruega n'hi ha d'arbres, comparat amb nosaltres, i amb alguns trams de carretera, arbres que poden ser mil·lenaris, pues la carretera o l'autovia o el que sigui, els hi han fet una mica més de curva del que els hi tenia que tocar per mantenir arbres. És a dir, ara m'hi dius això, és evidentment, no sé l'arquitecte, perquè a més és un bon amic l'arquitecte Jordi Valle, que va fer l'Espai Columba de Sant Julià, segurament ell hagués fet igual el mateix espai una mica més cap a la dreta o cap a l'esquerra, però sí que és veritat que aquells dos arbres o tres potser tapaven una mica la vista des d'un lloc, però sí que també sap greu, no? Quan veus que...
Bueno, és una idea més de pedagogia, no? De saber conservar-ho tot i que... Bueno, a vegades patim de no voler conservar també l'espai natural, no? I entendre l'entorn cultural dintre d'un mateix espai natural, perquè al final Andorra no només és cultura de patrimoni, sinó que també tenim una part natural que hauria de conviure i hem de trobar la manera perquè puguin conviure tots els espais, que això a vegades patim de no fer-ho. I crec que és una idea que en clar volem reforçar molt. Al final Andorra és natura i ha d'estar dintre del nostre patrimoni també, i si a sobre poden conviure, com en aquest cas, que hauríem d'haver trobat potser la manera de fer conviure els dos patrimonis.
Sí, perquè últimament doncs, s'ha parlat una miqueta el cirerer, que diguem el cantó de la plaça de Braus, que dius, bueno, doncs, si es pot diguem, salvar, transportar i portar a un altre lloc, doncs tant de bo, que bé, és una cosa que s'ha fet. Potser hi ha una conscienciació també entre ciutadania i gent de comuda, la realitat del dia a dia i no dos punts de vista, una gent que fa doncs, una vida de barri, de carrer, de ciutat i altres persones doncs, que estan dintre d'una institució pública però potser una miqueta desconnectades de les necessitats a vegades de la gent del poble.
És que crec que és una mica un error de concepte. Al final ara segur que n'heu sentit a parlar, però hi ha tot un concepte nou que és ciutats verdes, que és aquella idea d'apropar tota la zona verda al ciutadà, fer d'aquestes ciutats properes i ciutats educadores que es diuen on el medi natural formi part del dia a dia de les persones, amb aquesta idea de, el que deia el Quim una mica, la carretera ja ha de passar, entenem que és part de l'evolució d'una ciutat, d'una parròquia, però hem de trobar l'encaix perquè puguem conviure tots. I a part hi ha tot el tema de refugis climàtics, que si destrossem tota la part natural, després ens trobem a l'estiu que no podem passejar pel carrer perquè no hi ha una ombra, i al final els arbres hi eren, per tant, per què no mantenir-los i reforçar aquest punt verd que jo crec que Andorra la Vella com a parròquia ha de tenir.
En el fet d'Andorra la Vella, clar, parlàvem, doncs, Andorra la Vella, Santa Coloma, no ens escollim la marginada, perquè els marginencs també és una part. Cert que és un, no diré una barriada, però una part d'Andorra la Vella que poca gent coneix. Si no és per diguem l'institut, l'escola, no tothom coneix.
Bueno, és una llàstima perquè ara que, bueno, que hem fet molta passejada i hem anat molt a escoltar el que ens havien de dir tots els veïns, realment és una zona molt maca que la gent hi viu i fa vida, i per tant des del Comú s'ha de fomentar que tinguin aquests espais de trobada, que puguin tenir una zona d'esbarjo en condicions, que puguin tenir una zona de places, perquè clar, al final Andorra la Vella com a parròquia sí té moltes places. Podem entrar després a parlar de quin tipus de places, però té els espais. Llavors, zones com la Margineda, jo crec que hem de buscar l'encaix també perquè puguin tenir aquests llocs de trobada de veïns.
I amb la Margineda, recordem que tenim un pont romànic.
Espectacular.
Que és espectacular.
I l'hem de reforçar, eh?
Vull dir, van ficar una estació elèctrica una mica massa a prop i no voldria ficar-me en contra d'una amiga meva, un amic meu, que van fer una gasolinera, però la trobo un pelet massa a prop, no? És a dir, si ho puc dir sense que ningú s'enfadi, però jo crec que a vegades, bueno, pues, si la gasolinera l'haguessin fet uns metres, parlaves tu abans fa un moment dels arbres, no? A vegades no cal forçar tant les coses, perquè crec que el fet, jo no tinc res en contra de les gasolineres, perquè tenen el seu atractiu, potser, ni les centrals o mini centrals elèctriques, però crec que li treu una mica la importància en aquest pont, perquè clar, fa molts anys que hi és aquest pont, eh?
Sí, a part que hi ha la polèmica de el raig dels 20 o dels 50 metres, diguem, entre una construcció i un monument, diguem, històric i una carretera o altres coses.
És que sense que pugui sonar ofensiu, però a vegades el sentit comú és el menys comú, i ens oblidem de que si tu tens un entorn que vols protegir, un entorn que vols ensenyar als altres, posar-hi una gasolinera o treure-hi part de la cultura que hi ha al davant no ens ajuda. Llavors hem de pensar en voler ensenyar, en voler conservar, i si tu vols conservar una cosa, el que dèiem abans, no hi posaràs una gasolinera al costat. Una gasolinera o el que sigui, vull dir, no ho taparàs, ho faràs gran. A mi sempre em fa molta gràcia quan viatges per França, que ells a tot, de tota la mínima cosa que tinguin, la fan com si fos la més magnífica, la més meravellosa, i nosaltres a vegades pequem de fer petit les coses, les grans coses que tenim, i ens oblidem de que val la pena promoure-ho i fomentar-ho per nosaltres, que hi vivim i ho veiem cada dia, i pels altres, però sobretot per nosaltres que ho vivim i que tenim dret a veure-ho amb tot el seu esplendor, no?
Hola, Anya, ara que parlaves una miqueta, doncs parlàvem del pont de la Marginada i que el Quim ho esmentava molt bé, doncs hi ha hagut la recta d'Anglà, per dir-ho així, feies al·lusió a França, i és una cosa que a mi a vegades em sobta. Hem crescut una miqueta amb cultura de dos països, o sigui que tenim impregnació francesa, perquè molts hem estudiat en el sistema francès, altres en el sistema espanyol, hi ha el sistema andorrà que s'ha creat fa més de 25 anys, i clar, tenim una miqueta aquesta diversitat d'informació. Per exemple, a la recta d'Anglà s'han fet tres, diguem, passos elevats, amb unes mides equits, però si agafo, per exemple, l'exemple francès, hi ha una normativa a França per als passos elevats, d'alçada, de distància i tal. Dic, això és una cosa que aquí a Andorra no existeix, perquè només dintre la parròquia d'Andorra la Vella hi ha altres passos de vianants elevats, però amb unes mides completament diferents, tant d'entrada, de sortida, dius, caram, dius, potser tenim de unificar una miqueta també algunes coses?
Bueno, això va una mica amb la tònica, jo crec, que s'ha utilitzat per la parròquia d'Andorra la Vella, que s'han anat fent pedaços, que s'han anat, ara fem un projecte aquí, ara fem un altre projecte allà, i no s'ha fet una harmonització de tot el que es decideix, no? I llavors a vegades ens acabem trobant amb aquesta idea que hem anat comentant de barris de primera i barris de segona, perquè no s'ha donat una importància a fer una harmonització amb algo com el paviment o els elements urbanístics. Vull dir, són coses que si haguéssim fet aquesta pensada de que volem una parròquia igual des del carrer de la Unió fins al pont de la Margineda, no ens trobaríem amb aquestes coses, com són els passos elevats o els bancs que hi ha al carrer. Vull dir, al final això hagués ajudat a tenir, bueno, doncs barris igualitaris, no?, entre cometes.
si tu et fixes a ciutats com París, o no ens hi volem anar a comparar, no? O Viena, o això, hi ha una uniformitat dels, a dintre o en els... O en, majoria dels jocs, perquè totes les normalment les construccions més modernes les han tret del centre, no? I ja està bé, no? I mira, ara fa poc i no fa falta anar tan lluny com a París. La setmana passada estava a Castelló, i Castelló, que molta gent, bueno, pues no coneix o deixa del costat quan hi passa això, perquè és, passa les autopistes per anar cap a... I la veritat és que han fet una ciutat, han conservat molt el que és la part antiga de la ciutat, i tot el que són les afores, han fet carrers superamples, han fet construccions modernes, i hi ha aquest contrast, però quan estàs al centre, és a dir, ho han harmonitzat, tant sigui el centre de Castelló com les afores de Castelló, no? I això sí que, de l'hora de Laia, no? Que a vegades penses, home, aquí, si això... Me'n recordo l'època que hi havia l'obligatorietat de la pedra, que ningú la respectava, que on es ficaven el 33% de la pedra en un lloc que no es veia i tal, no? Potser no calia fer tanta ordenació de pedra i això per no respectar-la, i al final, pues, ara tenim una ciutat que evidentment que ens l'estimem i que ens agrada molt i que la promocionarem sempre, però sí que li falta aquest punt de glamour a vegades que haguéssim pogut tenir, jo crec.
Quan dius això, Quim, és una qüestió d'harmonia a nivell de mobiliari urbà, d'espais que potser, com has dit tu, Olaya, s'han fet a pedaços, s'ha fet a trossos, però dintre d'aquests trams hi ha hagut cada visió urbanística diferent segons l'equip, i no hi ha hagut, doncs, una voluntat d'harmonia, potser?
Bueno, probablement sigui això, però jo crec que és una qüestió de pedagogia. Quan vas a altres països, hi ha certes línies que, per molt que canvi el govern, o el comú en aquest cas, es mantenen. Si s'ha pres una decisió de que volem que tots els bancs siguin quadrats, doncs, si els canviem, després s'han de canviar amb la mateixa línia que a tota la parròquia, no? Perquè llavors, si no, és com que cada... govern o cada nou comú fa com el seu mini projecte sense tenir en compte la resta de zones que ja s'han fet, a part de la despesa que suposa cada cop que hi ha una nova política canviar totes les coses que tenim. Llavors és com, anem a pensar quina parròquia volem, no ara, sinó d'aquí 10 anys o d'aquí 20 anys. Llavors així tindrem aquests plans urbanístics al cap o tindrem aquests plans d'harmonització que parlava el Quim i no ens trobarem en pedaços. Que sembla que no ens agradi la nostra parròquia, no ens agrada molt, però és veritat que amb una mica de visió aconseguirem tenir una parròquia harmonitzada i, bueno, i envellir-la al final, que és el que volem, no?
Si només et mires una mica el programa, una de les coses que parlem és les senyalitzacions, la pavimentació, les voravies, l'enllumenat, que si això només començar per aquestes coses, que tampoc són massa difícils, és a dir, evidentment si parlem de façanes de cases o de torres, això és més complicat de dir-li, monsenyor, escolti, vostè hauria de fer aquesta façana d'un edifici de 20 plantes, així et dirà, mira, jo la faig com m'agrada a mi, no? Però sí que si comencem per coses que ja són una mica, que són bàsiques, crec jo, i tampoc són tan complicades, potser ja començaríem a fer-ho d'una altra manera, no? I al final, per què no a nivell d'estat i país, no? Perquè moltes vegades jo em recordo Ribes i dius, arribes a Andorra la Vella i els rètols que senyalitzen en camp són d'un color, arribes en casa són d'un altre, quan estàs en camp els de que no ho sé, no? Com moltes vegades parlàvem, mira, escolta, perquè tots els urbanos no van vestits igual, que en molts llocs no passa res, no?
No, i al final, el que parlem del paviment, que és una cosa molt senzilla al final, perquè jo crec que hi ha una part també de deixadesa o de, bueno, ja ho farem, i són petites coses, perquè tu a casa teva, si se't trenca una rajola, no la deixaràs trencada 10 anys, l'arreglaràs, no. Perquè si la deixes trencada i cada dia hi vas passant, se't trencarà la que ja tens trencada i les del voltant s'aniran trencant. Llavors jo crec que és aquella idea de, anem-ho a arreglar el dia a dia. Si hi ha una cosa que no funciona, arreglem-la. No esperem a que es faci malbé del tot, perquè ens han arribat, bueno, hem anat demanant, no sé si ho has seguit, Enric, però hem anat demanant una mica a la gent que ens digués que no li agrada bé la seva parròquia, que voldria millorar. I una de les queixes que més ens ha arribat és les rajoles trencades de molts dels barris. I al final és una cosa que, com deia el Quim, es pot arreglar. No estem parlant de grans obres que costin molts milions. Vull dir, és una cosa de tasca de dia a dia, d'anar revisant quines s'han trencat i anar-les canviant. I al final, quan tu vas caminant pel carrer i xafes una rajola que està trencada i et cau tota l'aigua a sobre, són coses que dius, home, pues això no hagués costat res arreglar-ho.
De lo que dius no. Tu, Laia, perdona que et talli,
estic a casa teva.
Vosaltres sou els convidats, però m'agrada el que dius perquè justament és un convidat que tinc aquí a la tertúlia, el Joan Maria Mangot, que si ens escolta aprofito per saludar-lo, que es queixa que justament dius, ostres, rajoles, o sense que siguin trencades, malfalcades, i aleshores dius, ostres, camines i quan plou evidentment l'aigua s'ha ficat per sota i ja t'has remullat tota la part baixa del pantaló, perquè potser a vegades quan es fa un projecte no es té compte de les particularitats climatològiques del país amb els materials i el que fa falta. O sigui, hi ha com una miqueta, no un desconeixement, però entre el que podria quedar bé i maco i el pràctic i eficient, tenim una diferència d'actuació.
No, no, és que això de les rajoles i l'aigua que ens expliques és una cosa que jo ho vaig explicar un dia a la candidatura mentre es feia un programa i tots els que estàvem allà tothom va dir a mi també m'ha passat. I és una cosa que no és puntual, que passa sovint. I llavors és, bueno, pensem-hi una mica, pensem quines condicions hi ha a Andorra, ja com a clau país, eh? Quines condicions climàtiques hi ha, què passarà si fiquem aquest material o un altre material, i ara són coses que estan a l'abast, vull dir, ara no sabria dir el material, però a França s'està ficant molt de moda un tipus de paviment que absorbeix l'aigua quan plou i fa que hi hagi aigües subterrànies, no? I llavors, bueno, s'està treballant cap a aquesta idea d'aprofitament de l'aigua amb el paviment, que potser no és el més maco, eh? I això és una cosa que s'hauria d'estudiar. Però s'ha de combinar, jo crec, entre l'estètic i lo pràctic, sobretot perquè en el dia a dia tu vas cap aquí, cap allà, i no necessites anar tot el dia aixafant rajoles i embrutant-te d'aigua quan es pot arreglar. Si és que al final són coses, són petites coses que es poden...
I sobretot que no rellisquin.
Bueno, és que clar, això també és una altra. Parlàvem del relliscar de les rajoles, que tenim una companya, la Maria, que sempre diu que... Diu, jo sóc molt patosa, però és que a més no m'ho fiquen fàcil, no? Vull dir, hem de vigilar molt, a més, és que són coses... És que és això, són coses molt fàcils de solucionar.
De, dintre dels equipaments que hi ha a la parròquia o edificis o usos que hi ha dintre la parròquia, un que, curiosament, no l'he trobat massa, diguem... esmentat dintre dels programes és l'aparcament o l'exaparcament dels Pouets. Clar, tenim un edifici que està i a mi em sembla que l'he vist potser un any amb cotxes a dintre i pas gaire més, però és cert que és una cosa que tenim allà i no sabem què fer-ne. Hi han hagut propostes, idees de què, quina sortida se'n podia treure, excepte fer un telefèric per anar fins al Pic de Carroll.
A veure, llàstima que no tinguem aquí els nostres amics de la candidatura d'Idea.
És que, escolteu la cosa, s'han despistat i pensaven que era demà.
Ah, es pensava que era demà. Bueno,
sí,
és igual.
O sigui, si anem així per la parròquia, anem bé, no?
Sí,
o sigui,
no. Que... A veure, llàstima, no? A veure, aquí s'obtindran els castellans o el César, el que has dit. Aquí entono la meva culpa. Perquè dels Pouets, i ara tu em diràs, tot és la teva culpa, tu? Dic, sí, culpa meva, una part. Perquè el pàrquing dels Pouets es va fer en el mandat de Lluís Viu de l'any 91 a l'any 95. I jo era conseller de Comú d'aquella legislatura. Bueno, es va voler fer en aquell moment un pàrquing intel·ligent, va començar malament perquè l'empresa que el va fer fallida. Clar, va tardar molt a fer-se aquest pàrquing, no es va fer en 4 dies, va fer fallida, i després, a partir d'aquella fallida, parlant malament, vam xafar merda amb això. I encara estem aquí amb aquesta història després de 30 anys. Dic que no és poc, llavors és mea culpa, no? Però el que sí que és cert és que després la mea culpa ja me la vull, ja està prescrita,
Tampoc tanta mea culpa aquí, perquè
pobre,
ja està, va ser un concurs de circumstàncies.
Sí, ja està prescrita, però el que sí que és cert és que és un edifici difícil perquè les alçades que té aquest edifici són alçades que a vegades, perquè hem pensat, bueno, i si això en féssim apartaments, però clar, es veu que de dos plantes només en podria fer una, perquè l'alçada per aparcar cotxes i aparcar cotxes és d'una manera com un tètrix, no? I dius, però sí que és veritat, tens tota la raó, perquè a més és un aparcament que el veus des de tot arreu, un totxo allà de ciment lleig, però sí que és veritat que algo o quelcom s'hauria d'intentar fer. El que sí que no farem és un telefèric que surti d'allí.
Exacte, això ha de quedar molt clar. Nosaltres ho hem parlat molt, el tema dels Pouets és un edifici que, a més, és el que deia el Quim, està al mig, està molt cèntric. S'ha estudiat el que costaria treure, com a mínim, la part d'estructura de dintre, i ara jo crec que és un procés que hem de treballar-hi perquè s'ha de poder donar utilitat a un edifici com aquell. En el seu dia es va fer pensant en un pàrquing, entenem per la realitat que té la zona on està, que no, són uns, bueno, és una zona de veïns que no tenen gaire zona d'aparcament, i la idea estava molt bé, però no ha pogut ser. Per tant, jo crec que el que no podem fer és deixar edificis morts, que diguem, perquè al final allò és un mort d'edifici que està allà i que, veient com estem ara, com jo, que allò s'hauria...
Però admetràs amb mi que 31 anys...
És molt.
Ja és molt,
és molt, i a més, segurament el problema ha estat que s'han prioritzat altres projectes també de molts diners. No vull entrar a parlar de fons de colors, però vull dir, allà s'han invertit molts diners, que està molt bé per a qui li agradi, però potser aquests diners, potser es podrien haver invertit en donar-li un altre ús o una volta a l'edifici dels Poets, que al final el veiem cada dia i el tenim allà mort de fàstic parlant malament.
Però independentment de l'edifici dels Poets, per exemple, també es va anar molt ràpid per enderrocar l'antiga caserna de bombers i fer una plaça que també ha tingut un cost del seu i que tenim una zona molt bé per als vianants, però que està en desús, per dir-ho així, i amb un edifici que tenia un caire més o menys històric i que s'hauria pogut recondicionar també per uns altres usos. Aleshores, potser a vegades hi ha hagut una rapidesa per algunes coses i amb altres no ho hem volgut fer tant.
Bueno, i a vegades es fan aquest tipus de places que estan... Bueno, és que nosaltres estem una mica amb el tema de les places, que està molt bé, però es fan places grises al final i places que acaben sent una plaça de pas, que es fan dos o tres coses l'any i prou, i dius, home, i s'ha pensat com la volen? S'ha parlat amb els comerciants de la zona, que potser ens podrien dir quin tipus de plaça necessiten també per fomentar el comerç, i al final s'ha corregut molt a fer segons quins projectes, que amb una pensada més, amb una idea aquesta de sentit comú, potser es podrien haver fet d'una altra manera.
Però saps que allí va un edifici ara, i no tardaran gaire a començar-lo a construir. Qualcosa, a vegades dius, home, ja tenim una plaça Andorra la Vella, al mig d'Andorra la Vella, al mig de la zona comercial, per què no acabem de treure aquest edifici que queda, ja que a l'històric que dius tu ja se'l van carregar, intentem acabar-lo de treure, jo és el que faria, si vingués de mi, evidentment, jo l'acabaria de treure. És que hi ha tot el cablejat, no sé què, a veure, si va caure el mur de Berlín, pot caure l'edifici d'Andorra Telecom que queda allí. I... com deia, per què no fem allí una plaça però realment verda, que la gent s'hi pugui seure, que s'hi pugui passejar, que pugui fer el que vulgui i no fer tantes històries, perquè al final de zona verda, com deia ella, i té tota la raó, no n'hi ha. Sí, em diran, estem rodejats de muntanyes i de pins. Bueno, gràcies, però ja has d'anar-hi, no? Llavors els quins ja comencem a anar massa coixos ens costa ja anar-hi. Llavors dius, per què no podem tindre aquest espai?
Vull dir, al final, el teu dia a dia, poder anar amb una plaça verda, poder estar sentat fent qualsevol cosa, vull dir, quan vas a qualsevol ciutat d'aquestes així més grans, totes han buscat tenir un petit racó de pulmó verd dintre de la ciutat, i allà que estàs envoltat d'edificis, que és com la zona comercial, home, pels que viuen a la parròquia, per la gent que ve de pas, tenir un punt verd seria espectacular.
Però si no és verd, i la majoria de la gent para allí a fer-se fotos, a estar allí amb la canalla, evidentment que ho afavoreix també el que és peatonal, sí, i que és per vianants, però ho veus allí i està sempre a petar de gent.
Doncs imagina't amb una girada de volta i encara donar-li un plus més de valor a tenir un espai on fer comunitat al final. Bueno, i guanyaríem molt, eh? Ara m'ho estic imaginant i és com, hosti...
Per què no? Anem a publicitat i tornem a trobar l'Olla Llosada aquí a l'Acadèmia Pirenaica i el Quim Miró amb nosaltres a Tertúlia.
Eleccions comunals 2023 a Cadena Pirenaica. Avui, debat parroquial d'Andorra la Vella.
Bones notícies. Les joguines ja han arribat a Epis en Carrefour. Puja a la primera planta i trobaràs les joguines que somies per totes les edats. Peluixos, nines, figures d'acció, jocs de taula, cotxes, circuits i molt més. Vine a Epis en Carrefour i viu la màgia de les joguines amb nosaltres. I aprofita avui les promocions del nou catàleg per celebrar un Nadal amb els preus més baixos, com la mantega d'un quilo president a només 9,99 €, o la caixa de 2 quilos de gamba llagostinera número 2 per només 15,90 € la caixa. Vine a Epis en Carrefour i estalvia tots els dies. Obert de 9 a 21.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
Mama, tens la meva paga?
Papa, l'Arnau m'ha deixat pasta. Li pots fer un bisum?
Necessites una banca per als teus fills i filles? Arriba Teens Creant. Ells tindran un compte, banca online, targeta de dèbit i Bizum. I tu podràs administrar la seva paga i supervisar les seves despeses amb seguretat i comoditat. Teens Creant, la banca per a joves de 12 a 17 anys. Gràcies!
Tornem a la tertúlia amb l'Olla Llosada, el Quim Miró, aquí a Ràdio Valira. Bé, parlàvem d'una miqueta fora d'antena, pensa en bell lloc, hi ha moltes coses a fer, i més coses a Andorra a la vella. Endavant, Quim.
Mira, l'altre dia, és que va ser una entrevista, unes declaracions el dissabte passat, em sembla que eren.
Sí, el dissabte.
Ja no me'n recordo. I que la vam fer, i vaig dir, passa que també aquí, també, per culpa meva, vaig dir una mica massa tard, perquè m'hauria agradat fer-les a Príncep Benlloc, les declaracions, i no les vam fer, perquè les vam fer en el lloc més comercial i sobretot en un pont que hi havia molta gent, no? Però sí que és veritat que, i els hi vaig dir, ara li deia a l'Olaia, no?, que a mi Príncep Benlloc, doncs, a vegades hi penso quan era petit, en botigues que hi havia per aquella zona, i penso doncs, en botigues de roba que anava amb els meus pares. I ara, l'altre dia, que encara vaig tornar a peu un dia després d'un sopar, que m'ha de baixar per aquella zona, no recordo quantes eren, si 60, 70 botigues o espais tancats. Realment fa mal al cor. No? I diuen, home, clar, però és que... Clar, què es pot fer? La zona té de difícil accés. Això ho podem reconèixer. I després hi ha pocs aparcaments. Però després jo crec que aquesta zona, si li donguessin, com diuen això, no?, una mica una capa de pintura, podríem intentar recuperar-la, perquè si tu un lloc el fas atractiu, la gent normalment t'hi anirà. Jo no sé si ha de ser per vianants, si s'ha de ficar espais verds, si s'ha de ficar arbres, si s'ha de ficar plantes, no ho sé, perquè no tampoc sóc un especialista, però el que sí que sé és que fa molts anys tenia un atractiu i la gent hi ha, i ara no en té cap.
Bueno, quan parles una mica amb els veïns de la zona, jo soc veïna de Príncep Benlloc, et trobes amb cosetes que podrien facilitar el comerç, coses que pel comú no serien una despesa molt important, com fer una zona d'aparcament rotatori d'aquestes de 20 minuts perquè puguis anar, parar a la carnisseria, parar a la farmàcia, ara no hi és i la gent ens hem d'aparcar a sobre de la voravia, que molestes per fer el trànsit i al final... Això acabes anant a llocs més grans on pots aparcar i fas ràpid la compra i marxes. Llavors són petites coses que no costen res a nivell de despesa i que ajuden a fomentar el comerç. Nosaltres ens agrada molt un programa que l'hem anomenat programa de foment, pensant una mica en ajudar que el comerç no tanqui, que aquest programa consisteix una mica en fer el relleu generacional. Per exemple, tu tens una ferreteria, et vols jubilar, doncs abans de jubilar-te, que puguis fer aquest traspàs de tota la formació que tu tens com a comerç i li puguis passar amb algun jove, amb algun emprenedor que tingui ganes d'aprendre aquest ofici i que a més després mantingui el comerç. Són petites accions que al final són accions comunitàries i que fan cohesió, però que per una banda ajudes a que la gent es pugui formar amb els oficis, perquè això s'ha perdut una mica, aquesta idea de l'aprenent s'ha perdut, i a més ajudes a mantenir comerços que potser, si no, acabaran tancant perquè la gent es jubile o ja en té prou de treballar en un petit comerç i aixecar cada dia la persiana amb el que això suposa, i dius, bueno, doncs anem a fer des del comú aquesta gestió de ficar en comunicació al comerç, a les persones que tenen ganes d'emprendre i fer aquesta unió entre els tres sectors, que jo crec que és una de les funcions que té el comú, ajudar a tota la gent de la parròquia.
Per el que dius tu, Olalla, que Príncep Benlloc, jo hi vaig sovint per feina i és un barri doncs, que conec perquè fa part també de la meva infantesa, és cert que hi ha un comerç de proximitat, com deies tu, carnisseria, friteria... Bé, hi ha també una part que s'ha perdut perquè hi ha gent que s'ha jubilat, que s'ha tancat, que no hi ha hagut aquest relleu generacional, però per gent que viu al barri dius, ostres, és una pena, no? Perquè jo sé que hi ha un rellotger que es vol jubilar i que, doncs, potser no troba persona que vol estar al seguiment d'aquest ofici. Aleshores dius, clar, és una pèrdua de servei, coneixements també, i, diguem, de vida de barri o d'una certa activitat del barri.
Sí, per això és aquesta idea del programa aquest que portem en el nostre projecte, de programa Foment, de dir, vale, anem a ficar en contacte, perquè a vegades tu potser com a comerciant no saps a qui traspassar-li o no saps com fer-ho. Bueno, doncs que el comú pugui fer aquesta gestió i pugui ficar en contacte, no?, les persones que tinguin ganes de fer aquest traspàs d'informació i traspàs de comerç.
Uh-huh. I al final, mira, potser diré una bestiesa, però tindre locals buits, per tindre locals buits, tancats, acondicionem-los i fem-ne vivenda.
També.
Perquè d'espai, evidentment, no hi haurà les obertures, no hi haurà moltes coses que tindrien que haver, però bueno, han sortit programes aquí per rehabilitar hotels i transformar-los en
pisos,
apartaments i sense que tinguin ascensor, perquè es va fer, estava jo al Consell quan es va fer, doncs per què no? Perquè no, hi ha moltes ciutats del món, per exemple, o sigui, a Londres o a Nova York, això, que les parts baixes de molts edificis són vivendes.
Pues la veritat és que jo crec que això és un recurs que podem que malauradament potser haurà d'arribar, però jo crec que encara estem en un punt on es pot reflotar,
on es pot
donar aquest impuls, perquè no acabin de tancar tots els comerços, perquè a mi, per exemple, això, soc veïna de Príncep Benlloc i a mi m'agrada anar a la carnisseria, m'agrada anar a la farmàcia del costat de casa meva, que a més es diu com la nostra formació, que em fa molta il·lusió, i m'agrada poder anar-hi, i que em coneguin i que els hi pugui demanar alguna cosa, que em preguntin com està la meva filla, això si no es perdrà, i si no ho fem entre tots, això serà un problema a la llarga.
Molt bé, us deixo 2 minuts de paraula per a posar endavant els punts als nostres oients de la vostra campanya abans d'acabar el programa. Endavant. Vale.
Bueno, Enric, això, al nostre programa hem parlat moltíssim de cohesió, hem parlat de moltes propostes i a vegades ens deixem propostes que són il·lusionadores però que ens semblen que no són importants i que tenim una proposta que es diu la Biblioteca de les Coses que no l'he pogut explicar fins ara i és una proposta molt maca que farà molta comunitat si la podem dur a terme, que al final és que el comú recepcioni totes aquelles coses que potser tenim a casa i que ja no fem servir i que li podem donar una segona vida amb aquesta idea d'economia circular, de no malbaratar i que entre tots, si jo tinc algo a casa que ja no faig servir i algú altre ho pot utilitzar, doncs que ho puguem fer servir. És una proposta que potser no és de les més importants, però sí que dona una mica el tarannà que volem reflectir en clar, volem reflectir que entre tots podem fer una parròquia millor, que no cal fer grans inversions per millorar el dia a dia i que entre petites coses i dia a dia, punt a punt, podem anar-ho millorant. No sé, Quim, com ho veus? Ja sé que no és la...
Sí, no, evidentment, a mi m'agradaria, també m'agrada més sempre parlar d'esport, no? I ho sap, que ens agrada molt el bàsquet i...
Entre altres,
i jo quan vaig estar en el Comú d'Andorra la Vella, estava una de les coses que feia era el tema d'esport, no? Hi ha un tema important, jo crec que tenim un estadi comunal que hem d'acabar d'aprofitar, un estadi comunal que ha començat a tindre ja una certa edat, però un estadi comunal també, que jo fa poc el ministre Jordi Torres em va ensenyar el que s'hi estava planejant de fer com a centre multifuncional, això que era una animalada perquè tapava el riu, bueno, era un projecte faraònic, jo crec que no s'hauria de fer tan faraònic, sinó que intentar primer, si es pot amb els propietaris o amb el propietari, intentar que passés a propietat del comú, amb compensacions, evidentment, d'altres tipus amb el propietari, per fer-ne algo realment que sigui definitivament de la parròquia, perquè, no sé si ho explicava ahir en la reunió de paper que vam tenir, cada vegada costa més, o a mi em costa més veure que s'inverteixi en llocs que el comú no és propietari. Per què? Perquè i són molts diners i al final tampoc quedes, saps? Perquè dius, bueno, aquí invertirem una millonada a l'estadi comunal perquè d'aquí 10 anys ja no sigui nostre, no.
Molt bé, doncs, Oleg Llosada, gràcies per haver vingut.
Merci a vosaltres per convidar-nos.
Quim Miró, gràcies per la teva presència.
Ens veiem per Santa Coloma.
Ah, exacte, doncs per Santa Coloma i veïns d'Andorra la Vella, avui hem tingut doncs, la formació en clar amb nosaltres aquí a la tertúlia. Nosaltres ens trobem a trobar demà per Sant Julià.